9 i 21 minuts, moment per la tertúlia del Gall del Monestir. Avui a l'estudi Ramon Barnils tenim els representants dels partits polítics en presència al ple: Jordi Puigneró, Convergència i Unió; Bruno de Salvador, Partit Popular; Pere Soler, PSC; Xavier Boix, Iniciativa; i Guim Pros, de la CUP. Molt bon dia, al 5.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
M'agradaria parlar amb vostès dels pressupostos que va presentar i l'alcaldessa, tot i que em pensava que els havien presentat també els números a l'oposició, però pels comentaris que he sentit abans de començar la tertúlia em sembla que les xifres exactes no les tenen. En tot cas, faré un petit resum per a la gent que ens escolta i també per a vostès, vist el que va passar. El pressupost ordinari de l'Ajuntament per al 2012 se situa en els 92,1 milions d'euros, és a dir, un 4,7% menys que l'any passat a causa de la crisi. La inversió es queda en els 22,5 milions d'euros, amb un descens del 3,4% respecte a fa un any, i les línies estratègiques d'aquests comptes se centren en l'atenció a les persones i a les polítiques d'ocupació per aturats de llarga durada. En aquest context hi ha un descens del 0,7% en despesa de personal, en termes relatius, una caiguda del 10% de mitjana en les subvencions a entitats culturals i esportives, la reducció fins al 0,7% en l'àmbit de solidaritat, que fins ara estava situat en l'1%, i el descens en les partides procedents de la Generalitat i el govern espanyol. En canvi, es potenciaran les polítiques assistencials, amb 12,2 milions en ajut a les persones, d'on surten 3,3 milions per assistència a persones en risc d'exclusió social i el manteniment de les beques escolars i de menjador. He intentat fer un resum, no sé si hem pogut prendre nota de totes les dades. Si més no, les línies mestres es van presentar ahir. També va haver-hi una audiència pública per primera vegada per presentar aquestes xifres a la gent que hi va assistir, una 60ena de persones. En tot cas, fem una ronda inicial i després anem tractant diversos aspectes. Comencem de major a menor. Jordi Puigneró, Convergència i Unió.
Sí, molt bon dia a tothom. A veure, en primer lloc m'agradaria destacar doncs, aquesta nova figura que s'ha creat, que és la de l'audiència pública, que va ser, doncs, jo crec, exitosa, amb la sala plens, doncs, plena de gom a gom, amb ciutadans, doncs, que interessats per saber, doncs, quin seria el pressupost del, o podria ser el pressupost del seu municipi, perquè val a dir que aquest pressupost encara ha de passar pel ple municipal i, per tant, ha de ser aprovat. I, per tant, crec que com a experiència de participació, en aquest cas, doncs, bueno, doncs cal també felicitar-nos tots plegats amb el nou ROM que ens vam instruir, doncs, en el passat mandat, i que permet, doncs, que els ciutadans puguin tenir de primera mà, doncs, una informació del que és el pressupost de l'any que ve. Sobre el pressupost, molt ràpidament, perquè tindrem també, doncs, altres ocasions per esplaiar-nos més endavant, dir que és un pressupost predictible, tenim una situació econòmica, doncs, molt, molt complicada, i per tant és un pressupost que intenta donar cobertura a la situació que tenim. Això vol dir que, per una banda, les polítiques d'ocupació estan al capdamunt de les prioritats d'aquest govern, com també el d'ajudes a les persones més necessitades, i després és un pressupost també de contenció, un pressupost que intenta rebaixar, doncs, el primer que rebaixa el pressupost de fa un any, i a més, doncs, partides com les de recursos humans o partides com la de subvencions, partides, doncs, intenten ajustar-se una mica a la nova situació.
Bruno de Salvador, Partit Popular.
Sí, buenos días. Vamos a ver, nosotros valoramos por los números que hemos tenido conocimiento, que repito, son pocos, una valoración de este presupuesto, pues, negativa. Consideramos insuficiente la contención del gasto público que se realiza. Un ejemplo, por ejemplo, es la reducción del 10% a entidades. Lo vemos un gasto, pues, sabiendo que pertenece al apartado de ocio y cultura del 10%, pues claramente insuficiente. Se mantienen partidas tan injustificables, por ejemplo, como, pues, los 80.000 euros a normalización lingüística, subvenciones a entidades independentistas. Suponemos que en un contexto de crisis donde se tiene que priorizar los recursos, estos datos, pues, no son aceptables, ¿no? Vemos también preocupante el tema de la ratio de la deuda del ayuntamiento, que sigue aumentando. Ayer se nos habló de que estaba sobre el 67%, pero esto no es, si bien no es falso, no es del todo cierto, porque hablaba de 31 de diciembre de 2010, pero sabemos que a 31 de diciembre de 2011 esta ratio ya no está en el 67% de deuda, sino está llegando al 75% de la deuda, ¿no? Sabemos que esta cifra, el 75%, es la fecha, la línea roja que establece la ley en cuanto al endeudamiento, que no es un mero número, tiene consecuencias prácticas por los costes financieros que tiene el pago de los intereses de la deuda, ¿no? En cualquier caso, nosotros pues estamos estudiando los números y abiertos al consenso. Sí que nos gustó, por otro lado, y tengo que reconocerlo, el aumento en políticas asistenciales, en políticas sociales. Nunca vamos a poner aquí nosotros el bolígrafo rojo, como dice siempre el señor Villaseñor, para aludir a esto. Y también vemos el tema de los organismos municipales, pues los altos cargos, vemos que no han sufrido ningún tipo de recorte en los sueldos, y creo que hubiera sido un buen ejemplo a efectos, pues aunque fueran pues ilustrativos, pues un recorte en altos cargos de los organismos municipales, ¿eh?
Un apunt sobre el ratio d'endeutament. La previsió, segons el tinent d'alcalde d'Economia, és acabar l'any entre el 72 i el 73%, per sota del màxim legal del 75%, per aclarir la dada que no l'he dit en la presentació. Pere Soler, PSC.
Sí, molt bon dia a tothom. Bé, tal com ha dit el senyor Puigneró, és un pressupost previsible, per tant, res nou. No ens van explicar res que no sapiguéssim. Això em va recordar una mica també com les paraules de Mas al Sant Quart Tribuna, no? Que no aporten res, no? També una certa incoherència, no? Que tot i que el nou ROM doncs obliga l'audiència pública abans del ple de pressupostos, també és una mica incoherent presentar uns pressupostos públics i després intentar pactar-los, no? Perquè llavors després vol dir que el que has presentat a l'opinió pública, si arribes a un pacte després, què faràs? Una altra audiència pública? O ja utilitzaràs els mitjans de comunicació? Per tant, una certa incoherència, no? Quan es porten uns pressupostos a una audiència pública són d'alguna manera perquè ja estan més o menys d'alguna manera cuinats, i cosa que el nostre grup de moment a hores d'ara encara no hi ha entrat, més que res perquè tampoc disposem dels números concrets. El que nosaltres veiem amb aquest pressupost, que és un pressupost de crisi previsible, com dèiem, i que evidentment fa dues coses: assumeix els desequilibris dels pressupostos anteriors, recordem aquells 15 milions d'euros estructurals de dèficit anuals que es van salvar el 2011 amb Promusa, amb una operació legal, però diguéssim que un pèl estrany en Promusa, i el 2010 amb una altra operació amb Sorea, també per la mateixa quantia de 15 milions. Per tant, el que està fent és intentar regularitzar una situació que venia d'altres pressupostos. I la segona qüestió és aquesta rebaixa, també pertany bàsicament a les retallades de subvencions de la Generalitat. Per tant, és a dir, allò que abans traspassava la Generalitat a l'Ajuntament, ara no ho tindrà, i per tant és aquesta davallada, que és aquest 4,3%. Bé, a mi també hi ha coses que em sobten, no? Que diuen que és un pressupost que realment doncs aposta per l'ocupació, i resulta que el que és el capítol, així a grans trets, per inversió amb els comerç i empreses i incentius a les empreses de recerca i tot això, doncs ha patit una davallada d'un 33%. Passant, tinc les dades així, passant el 2011 de 1,03 milions a 600.000 euros el 2012. Per tant, home, polítiques d'ocupació, que jo sàpiga, comerç, empresa i centres de recerca també és política activa d'ocupació. Per tant, que no ens vengui la moto, que és un pressupost, al cap i a la fi, continuista.
Xavier Boix, Iniciativa, valoració des del seu partit.
Bé, com a organització encara no hem fet la valoració, perquè em sembla que, si no vaig errat, ahir o abans d'ahir van rebre les dades del 2012 els portaveus dels grups municipals a la informativa d'Economia, no? En tot cas, jo només dir algunes anotacions, no? La primera, que jo, la veritat és que estic content de que hi es fes la primera audiència pública. Jo, a diferència del que deia el Pere, penso que és bo que abans de, fins i tot, de començar a pactar coses amb els partits, doncs qui promou el pressupost, que és l'equip de govern, doncs l'expliqui a la ciutadania, perquè només d'aquesta manera la ciutadania té possibilitats de poder incidir després amb aquest pressupost via propostes, via al·legacions, després amb el tràmit del pressupost que hi ha formal. La segona és que, tenint en compte aquest pressupost, doncs estem al mes de febrer, doncs seria bo que també s'ensenyés, no?, al mateix moment, quina és l'execució del 2011, perquè hi ha partides que podem dir que ara són doncs un 13% per sota o per sobre del 2011, però si no coneixem com s'ha executat al final, no, el 2011, quan en aquests moments sabem que la majoria d'administracions allò que han previst al final o bé no hi han arribat o bé s'hi han passat per molt, no, per exemple les polítiques socials, doncs jo crec que seria molt important per contextualitzar. De la mateixa forma que hauríem de contextualitzar aquest pressupost en què hi ha molts ajuntaments que els agradaria tenir aquest pressupost de l'Ajuntament de Sant Cugat, un ajuntament que pugui invertir 22 milions d'euros, si finalment es pot invertir. Molts ajuntaments de Catalunya els agradaria poder fer aquesta inversió, poder tenir aquest poder d'inversió que té l'Ajuntament de Sant Cugat. Per tant, jo això ho valoro positivament. El que no valoro positivament és que es rebaixi el percentatge, per exemple, adreçat a la solidaritat, perquè jo penso que si hem arribat a l'objectiu de l'1%, doncs baixar-lo al 0,7% és una llàstima, perquè si mantenim l'1%, els diners, el valor absolut baixarà igualment, però si una de les coses que hem de fer en aquests moments és doncs solidaritzar-nos, no?, amb aquelles parts del món, no?, que on ho passen pitjor, de la mateixa forma que amb les entitats. O sigui, les entitats són una eina de cohesió social de la ciutat, i aquelles entitats que tenen projectes de cohesió i una implicació important amb la ciutat mereixen no només que els baixem les subvencions, sinó que fem contractes programa a 2 o 3 anys vista, amb un compromís per part de l'Ajuntament i amb una seguretat per poder tirar endavant els seus projectes.
Guimpros, per la CUP, que sé que bon Puntín tornes al pitjor de tots.
En tot cas, ahir a l'audiència pública em vaig fixar precisament en el que deia el Xavi, que segurament és el que em va agradar menys del que sembla que seran els pressupostos, que són les retallades amb solidaritat i la mimba de les retallades amb entitats que són el que realment cohesionen a nivell social la ciutat. En tot cas, valorar positivament el fet de que hi hagués una audiència pública, i vaig assistir, i la veritat és que, independentment de que estiguis d'acord o no amb el que t'explicava el Carles, crec que és positiu que es faci una audiència pública sobre els pressupostos. La participació de la ciutadania, tot i que crec que no es va publicitar prou, crec que va ser bastant positiva, i bé, a partir d'ara jo crec que com a CUP, la veritat és que ens enfrontem als nostres primers pressupostos, ens ve tot una mica de nou, ens va passar com amb les ordenances fiscals, però em sembla que això és una mica més gros. La resta de partits que esteu aquí esteu més acostumats a debatre'ls i a intentar a pactar coses. Jo crec que hi ha coses dels pressupostos que en les quals es pot fer incidència des de l'esquerra, i que crec que hem d'intentar aconseguir que donguin un tomb, i és aquí on incidirem. De totes maneres, estic bastant d'acord amb el que deia el Pere, en el sentit que són uns pressupostos que eren bastant de preveure, i per les coses que ens anaven comentant ja es veia que ens presentarien una proposta com la que ahir vam presentar públicament. Jo en tot cas només demanaria que a veure si és possible aconseguir arribar a acords amb alguns dels punts, i a veure si són capaços des de l'equip de govern són capaços d'acceptar propostes que intentin variar una mica alguna de les coses que es pressuposen d'aquests pressupostos.
Alguna cosa més? Bruno de Salvador, sí. Tindran torns tots.
Sí, a veure, jo queria fer una alusión al tema de la audiencia pública. Yo creo que fue insuficiente la asistencia por parte del público, es decir, pensemos que habían las 5 o 6 filas que de costumbre están en el pleno, no se abrió pues la pared, no se corrió la pared para que pudieran entrar más gente, porque no había. En cambio, una semana antes, una reunión, el señor Puchnero la presidía, con vecinos del Eixample Sud sobre el tema de la zona verde,
toda la sala quedó absolutamente llena hasta la puerta del ayuntamiento, ¿no? Porque se dio una publicidad muy efectiva. Quizá no hace falta llegar a una
frente.
Ya lo sé. Pero bueno, quiero decir que cuando hay interés, por ejemplo,
ya vam enviar una carta a cada família,
porque había interés por parte del consistorio en esto. Yo no me he fijado, pero lo he visto así rápido por la prensa local, al menos la privada, pues Tots en Quatre, que quizás es la que tiene más eco en la ciudad, y poca publicidad se hacía de este evento. Yo creo que debería ser de las convocatorias pues más importantes y en el pleno. Yo creo que por la asistencia de gente, yo creo que la publicidad pues es realmente mejorable. Únicamente quería dejar el tema sobre
Pere Soler, sí, després altres torns.
Només volia fer un apunt, perquè a vegades es diuen les coses i no se saben d'on venen, no? Els pressupostos és quan fem una distribució del que són el que s'ingressa, no? Però també s'ha de fer un apunt clarament de dir que aquest any Sant Cugat creixerà un 25% la seva aportació, o sigui, el que rebrà dels ciutadans de Sant Cugat en qüestió d'impostos directes, És a dir, la taxa de clavegueram suposarà un 25% més que el 2011 sobre el pressupost, que ja venia d'un increment d'impostos directes d'un 15% respecte al 2010. És a dir, que estem pujant impostos de manera exponencial i de manera molt bèstia. És a dir, els impostos directes sobre el pressupost representen vora més de 70 milions d'euros respecte al pressupost, que és de 90...
92,1 milions,
no? És a dir, jo crec que també fa falta dir-ho. I per això nosaltres vam fer el que vam fer amb la taxa de clavegueram i vam dir a la ciutadania el que vam dir. És a dir, el Sant Cugatenc això ho percebrà. Quan pagarà més a Sant Cugat.
No, jo volia comentar dues qüestions, no? La primera és que el tema de les inversions... I quan parlava de saber quina era l'execució, a vegades doncs, pot ser que s'anunciï doncs, això, no? 22 milions d'euros d'inversions, però que a l'hora de la veritat això acabi doncs, fent-se una execució d'un 10%, no? I que això passi cada any, no? I vagi fent-se la... I això ha passat en els últims anys, no? Un esforç inversor brutal, i llavors quan arribes a l'execució de les inversions resulta que s'ha fet doncs, un 40 i pico, un 50%. I l'any que ve tornem a començar. Llavors, és important el número, però és molt més important encara l'execució d'aquest número, no? I l'altre tema important, amb el que jo entenc que ja s'hi està treballant, amb diferents esforços, és la part de pressupost captiu, no? O sigui, tenim un pressupost en aquesta ciutat, pel tipus de ciutat que tenim, que l'hem creada doncs, lliurement, no? I legítimament, qui ha governat durant els últims 20 anys, que és molt cara de mantenir, I això s'ha de treballar de forma important amb la línia en què ja s'ha començat a treballar des de l'Ajuntament per reduir doncs, els costos de manteniment de la ciutat, no? Però jo en aquests moments crec que seria important, tal com algú apuntava abans, fer un gest amb la part, diguéssim, més d'estructura política de l'Ajuntament. Nosaltres seguim reivindicant que l'Ajuntament de Sant Cugat té una estructura política sobredimensionada, no? Que no respon al temps amb el que estem, i que per gestionar aquesta ciutat no calen ni tantes dedicacions polítiques de l'equip de govern, ni tantes dedicacions polítiques també, no? dels directius de l'Ajuntament. En aquests moments, diguéssim, l'Ajuntament hauria de fer un esforç per rebaixar encara més aquesta estructura, que jo crec que no té equivalent a les ciutats veïnes de Sant Cugat. De fet, ho vam demostrar als últims pressupostos, no? No té equivalent amb cap ciutat veïna, que són més grans que Sant Cugat, per cert.
Jordi Puigneró, després d'aquesta al·lusió, demà tota la paraula.
El que no té equivalent és la despesa que l'Ajuntament de Sant Cugat dedica doncs, al gasto de personal de la casa, que és d'un 29%, comparativament un govern en els partits esquerres està per sobre el 40%, no?
Clar, veiem servei públic.
No, escolti, vostès el que fan és tenen en la
seva... Per què no aporta dades? Diu els partits d'esquerra. Els partits d'esquerra on? Doncs... De Caldes de Montbui?
Si vol, li dic
de Barcelona?
No, li puc dir, per exemple, les xifres que tenen Manresa, que supera el 50%, on ha governat fins fa molt poc el tripartit, Rubí el 42%, Cerdanyola el 40% i escaig%. Bueno, escolti,
això... Perquè el 40% això, personal,
per tant, Jordi...
Deixa'm acabar i després rèpliques.
Sí, aquí al final, escolti, el que quan tu tens un pressupost tan captiu, del 50% del teu pressupost, el que passa és que el dia que baixen els ingressos ja no pots deixar de fer de donar molts serveis, perquè molts dels serveis, com vostès saben, doncs no es poden fer amb els recursos propis i s'han de fer doncs amb despesa del capítol 2, i per tant aquell ajuntament té un problema. Això no passa a l'Ajuntament de Sant Cugat. L'Ajuntament de Sant Cugat ha fet els deures amb el capítol de despesa de personal, ha sigut doncs molt ha sigut responsable en aquest sentit durant tots aquests anys i no ha estat allà contractant com han fet d'altres ajuntaments, sinó que ha intentat doncs contractar de forma mesuradament, i això fa que ara diguéssim sigui amb l'Ajuntament amb el millor rati, diguéssim, de despesa de matèria personal respecte al pressupost. Dit això també, dit això, dues coses més, hi ha dos indicadors que també valen la política econòmica de l'Ajuntament. Una és el fet que estiguem per sota del ràtio d'endeutament que se'ns marca i que per tant doncs, no molts ajuntaments ho poden dir això, i això fa que evidentment no estiguem més facilitats quan hem d'anar als bancs a demanar doncs, un crèdit o un préstec perquè complim aquest rati. I l'altre, finalment, per acabar, som de les poques administracions que paguem als proveïdors per sota del que marca de la llei, cosa que no compleixen la gran majoria d'administracions públiques.
Jo, amb el tema de personal, dues coses. La primera, tenir una partida molt gran de personal d'entrada no té per què ser dolent. O sigui, quan es deia és que la Generalitat ha augmentat amb 7.000 personal més el personal de la Generalitat com una cosa dolenta, jo no hi estic d'acord, perquè aquest augment vol dir mestres, vol dir metges, vol dir policies, i efectivament era així, perquè s'han tingut que fer fora 4.000 mestres amb el tema de la sisena hora. O sigui, ho dic per contextualitzar que un ajuntament com Manresa o Terrassa on ha governat des de sempre o des de fa molts anys les forces d'esquerra tingui un 40% de pressupost adreçat al personal és perquè té unes polítiques públiques actives on hi ha funcionaris de l'administració que fan aquesta feina, per exemple, polítiques actives d'ocupació, polítiques d'ensenyament, polítiques de serveis socials, etc, etc, etc. Què passa aquí a l'Ajuntament de Sant Cugat? Dues coses. La primera és un dels ajuntaments que té la taxa de temporalitat del personal de l'Ajuntament més alta de tot Catalunya. I això és impresentable. Per què? Perquè això porta l'Ajuntament al clientelisme laboral. Perquè quan hi ha una taxa tan alta de temporalitat amb el personal, vol dir que hi ha un 30% del personal que no ha tingut que passar unes oposicions. I, per tant, no se sap per què estan treballant allà. I això és el que passa al nostre Ajuntament. O sigui, la taxa de temporalitat és molt alta. I, segona, s'externalitzen els serveis. Qui fan aquests serveis? Bueno, les empreses que ja se sap tothom, que porten els serveis socials, que porten els serveis educatius i de més, que són d'una corda determinada, que treuen uns beneficis determinats i que al final li costen més calés a l'administració. Per què? Perquè l'empresa d'entrada ha de tenir un benefici empresarial, cosa que l'administració no té per què tenir-lo.
Pere Soler, PSC, que ha demanat un torn.
No, bueno, és igual, sí... Bueno, no.
Jo volia comentar un tema al Bruno Salvador. Sí, és que volia donar un tema dels pressupostos en concret, però...
Sí, yo quería hacer una mención también al tema impositivo, ¿no? Es decir, ayer el señor teniente alcalde de Economía pues aludió al incremento del IBI, la creación de un nuevo impuesto, la taxa clavagram, y por ejemplo el tema del IBI, ¿no? Pues se sube más del IPC y creo que las tasas a nivel general también aumentan más del IPC y eso es grave, ¿no? Eso es grave porque claro, pues cuanto más se suben los impuestos, las familias pues más sufren, ¿no? Entonces yo creo que aquí no hay otra, no hay más cera de la que arde, como se dice, y no hay otra solución que es contener el gasto público. Entonces, hasta que no nos mentalicemos de que esto tenemos que realizar políticas de estricta austeridad presupuestaria, sobre todo en partidas no indispensables. No os penséis que nosotros queremos las políticas sociales reducirlas, no, pero pensamos
que... No, que va.
No, señor Bois.
Hombre, esteu clarament amb les vostres polítiques, perdona, o sigui, què vol dir?
No.
És el mateix discurs de sempre, menys impostos, més seguretat, menys impostos, o hi ha impostos o no hi ha polítiques públiques.
La Solidaritat defensava precisament que després fessin els impostos.
No,
el que passa és que s'han de...
Me ha sorprendido
que no se sentan bien desde las casas.
No, perdoni.
Se ha de distribuir bé.
No, senyor, No em digui paraules meves en la seva boca. No, jo he dit, senzillament, he constatat que el 2010 respecte al 2011 va haver-hi un increment dels impostos del 15%, i del 2011 respecte al 2012 un increment del 25%. No he fet cap valoració.
Sí, sí, perdó, que estava...
El més important és sobre qui recauen els impostos.
Hem fet aquest parèntesi, Partit Popular, que estava parlant.
Sí, no. Que quedi clar, sí, que jo no n'he posicionat si estic a favor o en contra de la pujada d'impostos.
Entonces, ¿qué pasa, no? Pues que están aumentan los impuestos, como le es insuficiente al consistorio aumentar impuestos, pues aumenta deuda, es decir, el consistorio en los últimos meses... pues no para de contratar pues nuevos préstamos, porque claro, tiene que hacer frente a muchos pagos, entre otros el tema de la zona verde, que fue bastante bien explicado, por cierto, por el señor teniente alcalde de Economía ayer. Es un tema muy preocupante, que son muchos millones de euros que están por venir, y aquí parece que el consistorio ha estado tocando el violín durante los últimos años sin proveer el presupuesto al respecto, y esto es una responsabilidad, porque tengan en cuenta que hay un único partido que lleva gobernando el ayuntamiento durante los últimos 20-25 años. Entonces, alguna responsabilidad tiene que tener el equipo de gobierno en este aspecto, cuando, el problema viene del año, creo que es 76.
És que és el tema que volia treure, precisament. Dintre dels pressupostos es dedica 3,5 milions d'euros al capítol d'inversió per possibles casos d'expropiacions de zones verdes arran de la situació del PGM del 1976, que és un tema que pot condicionar els comptes al llarg de tot l'any, depèn de com caiguin les sentències judicials.
Escolta, una cosa,
ho dic per contextualitzar.
És molt preocupant, i estem preocupats amb aquest tema. Ara, jo el que no puc admetre és que aquí tots els partits posin sota sospita la situació econòmica d'aquest ajuntament, i és el que es fa, és el que fan. Escolti, amb les seves paraules deixen anar, diguéssim, doncs, bueno, anels de sospita sobre que estem molt malament. Jo els hi demanaria, sisplau, senyor del Partit Popular, que compari, diguéssim, amb ajuntaments els ratis d'endeutament que tenen els seus ajuntaments
sempre,
on vostès governen.
Sempre que
escolti, és que vostè parla i després, allà on vostè governa, doncs només cal veure com s'endeuten, són els campions del deute.
Sí, clar.
Els megacampions del deute.
Madrid i València.
Llavors, clar, això no podem...
Governamos en toda España, algú no tiene que...
Escolti, nosaltres, al final, un de la vida s'ha de comparar. I quan ens comparem, ens agradem. S'agrada quan es compara amb altres municipis. Vol dir que els indicadors econòmics que tenim a Sant Cugat, evidentment ens agradaria tenir-los millors, com tota la vida, però he de dir que aquí s'ha fet la feina i estem bé comparativament amb la...
Senyor Puigneró, ¿sabe usted la deuda de l'Ajuntament de Sant Cugat, en cifras? ¿Cuántos millones de euros tenemos de deuda actualmente?
Sé que està en el 68%.
No hable de tantos porcentos, digo de euros. Para que la
contextualitzar el percentatge és important, dir números...
No, però para que la ciudadanía también tenga...
Sap quin percentatge té Madrid?
No.
Madrid, quin té? Un 140%.
Le tengo que dar la razón.
I ara és el ministre de Justícia. És el campió del deute.
És verdad.
I a més ha rebaixat les polítiques socials. O sigui, vostè no té...
L'Ajuntament de Madrid
no pot donar lliçons a ningú, ni de deute ni de polítiques socials.
No haga de la excepción la norma general.
Que vingui aquí a parlar de pressupostos quan ha pujat a més a l'IRPF ara a les classes mitjanes i no castiga els bancs, no castiga els especuladors i de més, home, no, demagògia cap.
Vostès es van portar les eleccions dient que baixarien els impostos
i a sobre amb una reforma laboral, ara és laboral, que és patronal.
Si quiere otro día hablamos de la reforma laboral. Em
sembla increïble que parli
de la reforma laboral. Jo li digo que interessa a la ciudadanía que tenemos un ayuntamiento con una deuda superior a 70 millones de euros, y esto produce un coste e intereses de más de 4 o 5 millones de euros anuales de costes financieros de la deuda, y son datos preocupantes. Entonces, este año no tenemos la lotería de Sorea, no tenemos otras loterías. Entonces, como no nos ha tocado la lotería, señor Puigneró, hay que ponerse manos a la obra, ¿eh?
Igual aquest any el govern del PP, que tant es creu al municipalisme, farà una nova llei de finançament local, que bona falta faria, i a tots els ajuntaments els deixarà respirar, perquè ja va ser hora que es canvia la llei de finançament local.
Ara que habla de finançament,
ho faran això o no ho faran? Aquí al final estem parlant de...
Ara que habla de finançament d'ajuntaments, le diré algo, senyor Bosch.
Vosaltres marxem o...?
No, esperin, però tenim torn de paraules. Jo, per exemple, com has sentit una vegada? Aixequin el braç i jo divideixo un torn.
El govern...
No caigui a mi.
El govern...
És el que més parla de tertúlia.
M'entén.
Perquè són al·lusions constants.
Val, jo començo.
El cordó sanitari contra el PP...
Perdoni, jo no tinc temps de defensar tot el que vostès m'acusen.
Molt breument.
Jo vull fer una al·lusió directa a lo que acaba de decir el senyor Bosch en cuanto a la financiación de ayuntamientos y la labor del gobierno de España. Pues ha puesto en activo una línea de créditos ICO para que los ayuntamientos hagan pago, sí señor Bosch, no me mire con cara de sorpresa porque esto es así, se ha publicado en prensa, para que se haga pago por parte de los ayuntamientos a proveedores por deudas que arrastran desde hace años, cosa que el gobierno de izquierdas...
¿Qué gobierno de izquierdas?
El gobierno de izquierdas, si hemos tenido en España...
Exacto,
sí, sí.
Ah, vale. No, no,
porque claro, a ver si...
No, no, no digo que no sea de izquierdas, digo, el gobierno del PSOE, porque bueno, a mí no me hable de mi gobierno como si yo estuviera en el gobierno.
Este gobierno sí que no ha hecho nada.
Pero
si hablamos de las inversiones que debe a Cataluña, de los 759 millones que debía el gobierno de Zapatero...
En un mes ha fet tres reformes.
A Cataluña, el señor Rajoy se ha comprometido en el mes de marzo a pagar...
PSC ara, PSC.
Aquí está.
Pues lo ha
reconocido. No, PSC ara.
Zones verdes, vora el mar. Zones verdes. Tema de les zones
verdes. M'agradaria saber quin és el posicionament dels partits sobre les zones verdes que s'ha de fer en aquesta situació, perquè comencin a caure les sentències judicials...
Ja hem de
falcar. Quan caiguen les sentències judicials, poc es pot fer.
Clar.
Perquè és això, és una sentència judicial, és a dir, el que passa és que sí que és cert que jo no parlo d'aquest govern, però sí dels successius governs, el que he fet és anar veient que anaven caient petites sentències. El problema va ser quan es van començar a presentar de manera consecutiva, i per tant aniran caient. Aquests 3,5 milions d'euros es poden quedar curts, es poden quedar curts en aquest exercici. Esperem que no, esperem que no. Però jo crec que s'hauria d'haver afrontat molt, molt, molt més abans. I la veritat, té una mala solució, tenen mala peça al taler. I jo crec que arribant a negociacions, ja en parlarem, aviam, ja en parlarem fins a on es pot arribar, però no crec que s'estigui afrontant amb previsió suficient.
Perquè Déu-n'hi-do la patata calenta cap al PGM et vagin caient aquestes sentències. La CUP havia demanat...
Sí, bueno, el Xavi l'ha demanat abans en tot cas, però vull dir...
Com vulgueu,
jo crec que Convergència i Unió aquest tema l'ha gestionat amb una irresponsabilitat clamorosa. O sigui, fa anys que aquest tema tindria que estar ja resolt. Si no ho ha fet, els seus motius tindran. Instruments per fer-ho n'han tingut abastament. Es va aprovar una moció al ple fa gairebé 10 anys, presentada per Iniciativa, per cert, en la que es promovia un grup de treball per solucionar el tema de les zones verdes, que havia d'anar coordinat amb tot el tema doncs, de les zones forestals de Collserola i de més i tal, i aprofitar tots aquests moviments urbanístics per poder donar via lliure al tema de les zones verdes. No s'ha fet res, només s'ha fet cirurgia per a aquells que interessava fer cirurgia i s'han anat deixant les zones verdes, i ara gairebé no tenim escapatòria, perquè ja no hi ha elements urbanístics a Sant Cugat per poder fer arranjaments. Ara, jo crec que si hi ha voluntat política per part de l'Ajuntament, encara avui es poden solucionar coses. Per què? Perquè a Sant Cugat anem sobrats de metres quadrats de verd, i es poden fer requalificacions directament, perquè el sostre no l'acabarem mai del PGM, i si es fa ben fet, encara jo crec que es poden salvar moltes coses de les zones verdes, moltes.
CUP,
des del punt de vista d'estalviança de diners.
Incidim això últim que deia el Xavi, que és important, i en aquest sentit, des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern, se'ns ha demanat responsabilitat cada vegada que hi ha hagut comissions als partits que no estem al govern sobre el tema aquest, i jo crec que l'hem demostrat, i no, és una cosa de la qual segurament no ningú en farà bandera podent anar a fer, perquè és una cosa que ve del 76, no pot ser que estiguem al 2012 i ara de cop sembla que ens vingui tot nou a sobre. Jo, o sigui, és que és una cosa, no sé, no m'entra al cap com pot ser que cada cop hagi aparegut això com una cosa que sembla ser que els hi vingui de nou. I estem parlant de molts diners, i si és veritat que hi ha solucions com la que plantejava el Xavi, entre d'altres, posem-nos-hi, perquè és que si no, les retallades amb aquest lloc vindran per al cantó que a molts no ens agraden.
Algun...
No, jo m'agradaria fer un comentari arrel del que ha dit el Xavi, no? És a dir, aquesta falta de manca de previsió, és a dir, quan interessa fer les coses es fan. En aquest ple municipal de dilluns que ve es presenta tota una operació de canvi de zones d'un costat a l'altre del municipi, de la zona de Camp Montmany i de la zona de Camp Busquets, que no vull valorar si és bona o és dolenta, perquè encara no hem fet la valoració, però És a dir, hi ha una proposta sobre la taula de traspàs de zones verdes d'un costat a l'altre, i amb compensacions, amb permutes, amb els propietaris, etcètera, etcètera. No vull valorar l'operació en si. És a dir, quan es tenen ganes de fer les coses, es poden fer. El que passa és que és com les estruços, no? Allò que amaguen el cap sota el terra, i, bueno, i si ve el llop per darrere, ells, com que ells no el veuen... Però això és el que li ha passat exactament a Convergència i Unió, no parlo d'aquest govern, a Convergència i Unió mentre ha estat governant.
No s'hauria d'implicar alguna altra administració en aquesta qüestió? Bueno, pregunto. No,
això és l'esperança que teníem, possiblement.
Tornarem a una mica a la comparativa. Montcada té 15 milions en zones verdes per pagar amb un pressupost que és la meitat, em sembla, del de l'Ajuntament de Sant Cugat. Aquest no és un problema només a Sant Cugat, és un problema de molts municipis de l'entorn metropolità, i evidentment aquí d'altres administracions s'hi haurien d'implicar, perquè no és un problema que hem generat els municipis. Es va generar, doncs, en el seu moment, per un interès, entenc, d'una gran ciutat com era Barcelona, i aquí la resta de municipis ens hem hagut de patxugar amb aquest tema, no? Vull dir que jo crec que, i en això estem treballant, d'intentar, doncs, que hi hagi implicació d'altres administracions amb aquest problema.
Algun comentari més?
Home, jo crec que aquí el paper del conseller de territori en aquests moments és imprescindible.
Home, no? Sant Cugatenc, no?
No només perquè sigui Sant Cugatenc.
Ara
està a les seves mans, ara ja no pot culpar a ningú més, no? Ara està a les seves mans fer dues coses molt importants per a la nostra ciutat. Una, fer el pla especial de Collserola, que està a les mans del govern fer-ho, tirar-ho endavant després d'haver-lo declarat per natural, i dues, fer tot el pla director urbanístic després de que el govern anterior fes el pla territorial metropolità, que és el que posa les bases per poder renovar el PGM. Això està a les mans del senyor Recoder. Ja porta un any de conseller. Si no té diners per invertir, el que ha de fer és planificar. Ara, en aquests moments, el que ha de fer la Generalitat és, si no pot invertir, com ell diu, és planificar, doncs que planifiqui, que faci... Això no val tants diners, val diners planificar, també, però no val tants diners, doncs que planifiqui, que faci allò que sempre ha demanat que fessin els altres, doncs ara ho pot fer-ho ell.
Jo no era pel tema de les zones verdes, sinó l'última acotació en el pressupost, constatar, perquè és que no pot ser d'una altra manera, perquè ve marcat per llei, però jo crec que ens hem de felicitar tots, aquesta plena integració amb l'àrea metropolitana de Barcelona. És a dir, per primera vegada a la història Sant Cugat farà els deures, com tots els 35 municipis restants, amb l'àrea metropolitana de Barcelona, que és pagar el que ha de pagar, i evidentment rebrà aquesta, diguéssim, aquesta inversió la rebrà al llarg dels altres 4 anys, però com a mínim no donem l'esquena a tants anys i tants anys que hem estat donant l'esquena a la Gran Barcelona, que és l'àrea metropolitana.
És una aportació de 4,2 milions a l'àrea metropolitana de Barcelona, uns diners que s'han retornat a la ciutat en inversió durant 4 anys. Veurem com queda...
Que això és potser una de les coses positives d'aquest pressupost, però d'altra manera, si hagués estat un altre pressupost, hi havia una obligació legal, per tant, és constatar-ho.
Alguna cosa més? Que marxem, si no... Poden dir algun... Volia parlar de la reforma laboral, però en un minut i 10 segons ho tenim malament.
La reforma patronal. Diumenge a les 12, manifestació a Barcelona.
Caram, la falca.
Esperem que la ciutadania es mobilitzi contra aquesta reforma veremos que s'ha fet dels despatxos dels advocats de la patronal espanyola.
No a corto plazo, sinó a medio i largo plazo. Perquè s'acaba con la rigidez del mercado de trabajo en España y se introduce la flexibilidad.
Més encara.
No, a medio y largo plazo, el trabajador lo que quiere es trabajo.
Una indecencia.
El trabajador lo que quiere es trabajo.
Es tractava de crear ocupació.
Dolorosa, però necessària.
El que està clar és que la situació teníem ara amb un 25 verd, algú s'havia de fer.
Hem de marxar. Jordi Puigneró, Bruno de Salvador, Pere Soler, Xavier Boix i Guim Pros, moltes gràcies als 5, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Moment ara per al butlletí del magazine.